us puc dir que això que m'ha passat no hagués pensat mai que hagués pogut passar i que tots estem exposats a tots. Us puc dir que quan ho veus per la tele et sembla, ho veus i penses, ui, que està lluny això, però tots estem exposats a això, que ens toqui la Primitiva, moltes coses, i ens dona la idea que la vida mai saps el que realment te passarà.
Amb aquestes paraules, Maria Àngels Feliu, la farmacèutica d'Olot, s'adreçava a la premsa després d'haver estat alliberada d'un captiveri que va durar 492 dies i que encara ara continua sent el segrest més llarg que hi ha hagut mai a l'estat espanyol sense motius terroristes. 30 anys després del seu alliberament, volem recordar el cas amb qui es va fer càrrec de la seva defensa durant el judici, l'advocat Carles Monguilot. Senyor Monguilot, bon dia.
Hola, bon dia.
Jo començo pel que he comentat just abans d'anar a publicitat, que és per què 30 anys després, amb tot el que n'hem arribat a parlar, amb tot el que s'ha arribat a publicar, ens segueix interessant i fascinant tant aquest segrest.
Bé, jo diria probablement per això que és obvi, no? Que és l'excepcionalitat tant del fet delictiu en si mateix com de la manera que es resol. Primer de tot, estic segur que si fessin una pel·lícula o una sèrie amb els mateixos fets, però que fossin de ficció, que no hagués passat el cas de la Maria Àngels Feliu, la gent diria això és increïble. Aquesta sèrie, no, aquesta pel·lícula no se la pot creure ningú. Com una persona pot aguantar 492 dies en les condicions en les que va aguantar sense morir? O com és possible que qui decideix, amb aquesta crueltat òbvia que comporta el fet, qui decideix segrestar-la i tenir-la allà dins, és incapaç de poder cobrar un rescat, que era l'únic mòbil que en principi tenien, en principi i en final. És a dir, no tenien cap altre interès que cobrar uns diners. Com és possible que això no passés? Jo crec que per tot això, més enllà de que encara hi ha aquest trist rècord, no?, de 492 dies, no hi ha hagut cap altre segrest excepte el d'Ortega Lara per la qüestió terrorista d'ETA, doncs com és possible que això passés? Jo crec que precisament per aquesta excepcionalitat encara ara tothom en parla, i us quedaríeu parats, a mi me'n parlen molt sovint, se'n recorden de mi, jo he defensat l'assassí en sèrie més important que hi ha hagut a Espanya viu, que és el d'Olot, precisament, de la Caritat, ho recordareu. A mi em parlen encara molt més de que ser l'advocat de Maria Àngels Feliu
que
del Saló d'Olot o que d'altres casos. No, mira, el judici de Maria Àngels Feliu va coincidir amb el judici de l'enfonsament de la barca de l'Oca, que també, allà vaig defensar jo els propietaris de la barca, allà van morir 21 persones. Doncs probablement no se n'en recorda la gent tant, ni molt menys com del segrest de Maria Àngels Feliu.
En recordes, senyor Monguilot, durant el segrest, què li passava per cap? Què li passava pel cap? Què pensava en aquells moments quan anaven apareixent el que semblaven informacions que apropaven, allunyaven, etcètera, del que era realment la veritat? Què anava pensant durant tota aquella època?
Mira, mentre va durar el segrest, jo no era l'advocat de Maria Àngels Feliu, la família no va contratar cap advocat, més enllà del senyor Capdevila, que era el portaveu, que també és advocat i era portaveu per una relació familiar, un magnífic professional, a més, un jurista de reconegut prestigi. La necessitat de contratar un advocat penalista va sorgir després d'aquella fos alliberada. Però, clar, sí que recordo dues coses molt punyents, si voleu, no? Una, jo vaig tenir l'oportunitat de parlar amb el pare de la senyora Maria Àngels Feliu quan ella estava segrestada, per altres qüestions, no pel segrest, qüestions professionals que no venen al cas. En un moment determinat, parlàvem del tema que ens havia reunit i de cop aquell home, que era un home seriós, amb un posat que impressionava per la seva parsimònia, com enraonava, etc, un empresari de reconegudíssim prestigi també, com tots vostès recordaran, en un moment determinat canvia de cop el tema i em diu: senyor Monguilot, vostè què pensa d'això que li passa a la meva pobra filla? I es va emocionar, es va posar a plorar. Clar, jo no vaig saber què contestar-li, jo li dic, miri, és que no sé què dir-li. I al final m'acaba dient, miri, perquè sabeu que recordareu que deien que si les especulacions periodístiques, si l'havia segrestat a la màfia italiana, en fi, coses absolutament rocambolesques. En un moment determinat, el senyor Feliu em diu, emocionat, diu: ojalà a la meva filla la tingués segrestadeta o la màfia italiana, perquè sabríem que així, pagant, sortiria. Fixem-nos, no? El mal també necessita de professionals, a vegades, no? Això em va impressionar. I l'altra cosa que em va impressionar és que un cop ja la Maria Àngels fou alliberada, parlant amb ella al despatx de tot el que, en fi, el que recordava i el que havia passat, em va transmetre l'angoixa que sent una persona que ha estat segrestada, que està privada de llibertat, i que per la ràdio, perquè recordem que en els Fulon, on te la tenien, hi havia una ràdio permanentment, en la ràdio ella sent que l'audiència de Girona ha confirmat una interlocutòria on es diu que està morta des de 3 dies després del segrest. Mm-hmm. Aquella persona diu, clar, jo quan sento que hi ha furgonetes amb picos i pales per anar a buscar el cadàver, penso que mai més en buscaran. Clar, clar. Això té que ser terrible, no? Va ser terrible.
Sí, sí. Com està ella? Ara, senyor Munguilot, no sé si ha recuperat certa normalitat a la vida, si ha parlat vostè últimament, en sap alguna cosa. Com està la Maria Àngels?
Sí, sí. Ella està, com li hagués agradat, està el dia abans del segrest, fent una vida anònima, una vida tranquil·la, una vida familiar, uh-huh, a Olot, i si alguna cosa desitjaria, i encara l'última vegada que he parlat no fa tant, era perquè ella la preocupa que es torni a parlar del tema, que es fagin sèries, si no de televisió, en fi, de reportatges, documentals, no li agrada. Uh-huh. I una de les seves il·lusions seria que mai més es tornés a parlar de la senyora Maria Feliu com la víctima d'un segrest. Jo, lamentablement, li he tingut que explicar sempre, i no fa tant, doncs mira, això és una qüestió que interessa a l'opinió pública pel que sigui. La llibertat d'expressió i d'informació, òbviament, empara que es diguin, doncs els recordin, coses que van passar. El que sí que és cert és que vam aconseguir, i amb això jo crec que va ser important, la condemna d'una cadena de televisió, d'Antena 3 Televisió, sí, per calúnies i injúries, vam aconseguir posar fi de manera rotunda a les especulacions, perquè molta gent, ja potser no ho recordarà, però uh-huh, es feien programes en prime time on que si s'havia autosegrestat, que si tot era una maniobra que ell havia fet, perquè uh-huh, no sé què. Bé, amb això es va poder aconseguir que mai més ningú posés en dubte la tragèdia que va viure el Maria Àngels Feliu i mai més ningú especulés que si ella podia haver estat al darrere d'un muntatge per treure diners als seus pares, una absurditat. Ah.
En aquell moment, malgrat el que deia la premsa i l'audiència de Girona, la família tenia pistes que la Maria Àngels no estava morta?
Sí, la família, per sort, sempre va, primer, per un component d'esperança i d'il·lusió i de fe en que això tenia que ser així, sempre va creure i estar convençuda de que Maria Àngels Feliu estava viva. També és veritat que van rebre doncs, notícies dels segrestadors que demostraven que efectivament estava viva i que no van transcendir en el seu moment a l'opinió pública. Per tant, per sort, la família, això, l'esperança...
Sobre això mateix, Munguilot, perdoni, els segrestadors la van gravar demanant un rescat i ho van enviar a la família.
Por favor, parad. Y pronto estaré en casa. No sé si podré aguantar más. Por favor.
Jo el que volia era sortir.
Favor, si no,
tu col·labores. Més èmfasis.
Van pagar el rescat, com es va dir, per alliberar-la, senyor Munguilot?
No, lamentablement no van poder pagar el rescat. Mm-hmm. En aquell moment, recordaran vostès que hi havia especulacions. Clar, no poden pagar el rescat perquè pagar un rescat és un delicte. Bé, això és una absurditat. Espanya, que és un país democràtic, amb una justícia democràtica, ningú entendria que una família no pagués diners per alliberar la seva filla, no? No és delicte pagar un rescat. Clar. Es va discutir que a nivell terrorista, quan el segrest era terrorista, donar diners a un grup terrorista com pot ser ETA, o podia ser ETA, era una mena de col·laboració. També és veritat que llavors la justícia podria aplicar l'eximent de responsabilitat d'estat de necessitat. No es pot matar ningú, però si jo mato algú perquè està a punt de matar el meu fill, això es diu legítima defensa. Per tant, tant de bo hagués pogut pagar el rescat, lamentablement, i aquesta és una de les coses que ha fet més o menys inversemblant la història real, no es va poder pagar, perquè els segrestadors, a part de demostrar una crueltat que no té nom, com més tenir-la com la van tenir, van ser incapaços, van ser tan ineptes, des d'un punt de vista allò que us deia abans, no? De la professionalitat del mal, també, no? Van ser tan ineptes que no vam saber cobrar diners d'una família que tenia diners, d'una família que estava disposada a pagar el que fos perquè alliberessin a la seva filla, i això no va ser possible. I finalment, els fets provats de la sentència que ningú ha discutit, perquè jo, pel que sé, i us puc dir que s'ajusta a la realitat, deixa clar que va ser alliberada per aquell acte independent del segrestador menys dolent, el Sebastià Gómez, que la va alliberar, però sense que s'hagués pagat mai ni una pesseta. Estàvem encara a l'època de pessetes.
David, Concepció, Neus, recordeu el moment en què escolteu a la ràdio o a la tele o algú us explica han alliberat Maria Àngels Feliu?
A l'Autònoma Catalunya Ràdio. Mm-hmm. A la ràdio, sí, sí. Però com ens et queden com aquells fets que més o menys tothom se'n recorda, no? Perquè... És que, en fi, formaven part de la història del país.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Neus?
Doncs la veritat és que jo no gaire. Aquests dies, quan està sortint una altra vegada tot, ja, tu abans, Sergi, no, al començament deies... tots hem fet una teoria, no?, sobre el que va passar, i jo, la veritat és que no... Jo en aquell moment tot just començava a fer de periodista, no feia successos, ni estava a la secció de societat, ni estava tampoc a la zona de Girona, i per tant, reconec que no en tinc massa record, és a dir, així com altres moments, no sé, Miguel Ángel Blanco, altres coses que sí que tinc molt gravat, això... No ho tinc molt present, la veritat. O sigui, tinc present, evidentment, que se la va segrestar, però així com el David diu, no, jo me'n recordo el moment, doncs no, la veritat és que no. I em sap greu, eh? I entenc el que deia ara el Carles, no?, el Monguillot, del tractament que es va fer als mitjans. I ahir la Rebeca Carranco del País feia una pregunta a xarxes, no?, deia, creieu que el tractament dels mitjans ara seria diferent? I jo vaig pensar, i saps què vaig pensar? Que no. Sí, hi hauria algunes diferències, però pel tipus de programes televisius, havent-hi xarxes, havent-hi tanta informació falsa que circula sense cap comprovació i tenint aquest punt morbós, que evidentment el tenia, doncs em temo que no... No sé si hi hauria alguna altra condemna com aquesta d'Antena 3 que citava Monguillot, però em temo que no ho faríem, o és igual, no parlo en primera persona, però que l'ofici no en sortiria massa ben parat, la veritat.
Jo sí, recordo... Concepció. Ja ho dic després. Que no ho sabíem, i escoltant el Carles i la petició, no? La Núria Nantes Feliu és... que no érem conscients que estava naixent el reality show aleshores, o sigui, i venia d'abans, la primera guerra televisada és la de l'Iraq del 90-91, que veiem els mils allà per la CNN, i després també va venir l'Alcàsser, o sigui, el seguiment en directe de casos escabrosos, sí,
o duríssims... El primer cas és el Càsser.
És el Càsser, sí, però que després ens hem acostumat al true crime i això, que té unes derivades que per mi són complicades. I l'altre, que jo ara recordo, estava fent memòria, de per què estava mal autònoma, era també per la inquietud de que, bueno, l'inquietud, el dubte de qui estava darrere del segrest, de que era una trama molt coneguda, i al final va ser una cosa que era ultralocal, amb un poli local, amb un que passava per allà, no?, quan deia allò de la professionalitat del Màlaga, i resulta que era tot molt més barruer del que semblava.
Recordem que els serveis de la trama eren Ramon Ullastre, un guàrdia forestal i propietari de la casa on van retenir la víctima, l'Antoni Guirado, policia local de Torelló, també van estar implicats Montserrat Teixidor, que era l'esposa d'Ullastre, i José Luis Paz García, un delinqüent comú de Camprodon, a més de Sebastià Comas, que és l'Iñac i tal, el carceller que la va acabar alliberant. És cert, senyor Mingó, perdó, Concepció, que ara he pensat que en un primer moment el segrest havia de durar, és que ara m'he fet pensar en això, el David, havia de durar un dia o dos, no?, que es deia, i per què es va acabar allargant 492 dies?
Bé, per això que us deia, perquè van resultar ser uns ineptes en solucionar el que és el primer que t'has de plantejar si vols cometre un delicte així, no? Com cobrarem? Perquè la segrestem per cobrar. El fet de que tinguessin un espai tan reduït, un autèntic cau, on no podia estar ni a dreta ni estirada, això no ho oblidem, 492 dies sense llum, etc.
150 centímetres d'amplada per 160 d'alçada i 160 de llargada. Sense cap tipus de llum, per tant, no es podia, això que dèiem, ni posar de peu completament, ni estar estirada completament recta.
Amb vomitats, amb insectes que li varen causar lesions òbvies. En fi, què passa? Que segurament van pensar que en 4 o 5 dies la família té diners, pagarà, però van ser incapaços de saber-ho fer. I això va anar allargant una situació que, com us deia abans, mireu, com va sortir, per sort va ser visitada immediatament a l'hospital i el forense de la zona, el doctor Narcís Verdalet, que coneixeu tots, va fer un informe que és esgarrifós. Acabava dient que físicament, ja no parlant psíquicament, físicament les seqüeles, les patologies que evidenciava la senyora Maria Àngels Feliu estaven descrites en els manuals de medicina dels presoners d'Auschwitz quan van ser alliberats. Vull dir que només això va posar també fi definitivament a les especulacions. Quan van haver-hi especulacions, això que dèieu abans, no?, de què va fer la premsa. Bé, el cas d'Antena 3, quan es va fer la instrucció perquè va anar per la via penal per calumnies i injúries, Els tertulians, evidentment, insolvents tots. Per això el gran èxit d'aquest assumpte va ser aconseguir que la cadena de televisió pagués la indemnització, 150 milions de pessetes, que no és poc. Deien en la declaració judicial, mireu, és que quan parlàvem de que era lesbiana i s'havia autosegrestat i passàvem a publicitat, el productor del programa ens deia, seguiu parlant de la homosexualitat d'ella, que això fa pujar l'audiència. Perquè tenien aquests...
Anem a escoltar això que dius ara, precisament. Molt bé, la tarda seguim. Estem.
Però, a veure, que jo tingui de dir, defensant-me que
he
estat autosegrestada, però que diguin que soc del Club de l'Omelet, mira, com no ho soc, m'és igual. O que em diguin altres coses.
El Club de l'Omelet és una de les frases cèlebres, també, de Maria Àngels Feliu, en aquest sentit. Digues, Monguilot, perdona.
Sí, bé, mireu, 492 dies amb les condicions que hem dit, val? A mi, Maria Àngels m'ha dit moltes vegades... I l'última vegada no fa tant, que pràcticament o realment va ser pitjor el que va passar després per suportar aquestes infàmies que no el mateix segrest en si mateix. De fet, ella va decidir contractar-me a mi, buscar un advocat penalista i compareixen a la causa més per defensar-se d'això que no d'una altra cosa, perquè ella confiava en la Guàrdia Civil, confiàvem en la fiscalia, que la feina ja la farien i que, per tant, que els condemnessin el que era just. No tenia ànim de venjança. Maria Àngels Feliu és una persona extraordinària, amb una bondat en el sentit més ampli del terme que m'esgarrifa només de pensar-hi. Això és així. I el que la va obligar a buscar un advocat que la defensés, quan ella no s'havia defensat de res, havia d'acusar, en tot cas, no? Va ser això, precisament.
Concepció.
Sí, bueno, jo la pregunta que feies jo ho recordo molt bé, no? Jo suposo que sent gironina tens un record una mica més clar, directe, no? Perquè a Girona aquest cas es va viure, no? El segrest de Maria Àngels Feliu es va viure, bueno, jo crec que a flor de pell de tothom, no? Perquè era una cosa que ningú entenia. El fet de que acabés siguent un segrest tan barroer, no? Com deia en Carles... a tota aquesta estona, com que no sabíem com cobrar els diners, que era el seu únic objectiu, això es va allargar d'una manera totalment increïble, no? Però va haver-hi un moment que totes aquestes habladories, no?, i aquestes injúries i infàmies, doncs, que van sortir als mitjans de comunicació o a alguns mitjans de comunicació, es van transformar més amb el tema de conversa que amb el fet en si, que era que la Maria Àngels Feliu havia estat segrestada, que estava privada de llibertat i que jo crec que tots esperàvem, no?, doncs amb una mica l'ai al cor, sense conèixer-la, de com es desenvolupava i si la deixarien lliure, i fins i tot en un moment donat ja el Carles n'ha fet referència de si realment estava, ja no estava morta, no? Mm-hmm. Perquè això també vam viure aquells dies. Per tant, bueno, jo, almenys des de Girona, es va viure, jo crec que amb una intensitat que feia temps que no es vivia un aconteixement, doncs, tan trist, no?, i d'aquestes característiques, i entenc el que ara deia en Carles, que la pròpia Maria Àngels Feliu, quan surt i ha d'afrontar tot el que ha passat durant el seu, no?, doncs el seu segrest, se li faci una muntanya possiblement més insuportable del que ja havia viscut durant aquests 492 dies. El que jo sí que celebro és que era allà, ella no hagi pogut tornar a tenir aquella seva vida, com deien, anònima, familiar, que no hauria d'haver tingut que perdre mai, i per tant jo espero que, per més que faci 30 anys, doncs se la respecti, perquè crec que ja va viure prou calvari, no, ja ho va passar prou malament ella i tota la seva família, com perquè ara, per un tema morbós, si m'ho deixeu dir així, doncs s'estigui recordant, i fins i tot si s'intenta reproduir, doncs es pugui caure en algun moment amb coses que no siguin veritat o que li tornin a fer mal, no?
Tian.
Sí, ara que parlàveu dels detalls i dels culpables del segrest, diguem-ne, hi ha un llibre del Carles Porta, que no sé si el que suposo, vaja, que el Monguilot l'ha llegit, que és La farmacèutica, on crec que està prou bé, Carles, per sapigueu una mica el que va passar. Sobre el tema del tractament dels mitjans, que la Neus deia que em sembla que la Rebeca Carranco, que hi plantejava si es tractaria igual, estic absolutament convençut, perquè, per exemple, el cas de Gabriel Cruz, que és aquest nano com el pescaíto que va ser mort per la... per la parella del seu pare, el tractament que s'ha fet ha sigut també absolutament lamentable. Vull dir que en aquest cas no hem evolucionat gaire, no n'hem après gaire. I després sobre el record de l'alliberament, jo el tinc molt present perquè clar, va ser sorprenent l'alliberament, perquè, en fi, era molt possible que tothom ja la donés per morta 492 dies després.
Que eren morts,
I tinc molt gravat a la Maria Àngels Feliu explicant el primer que havia fet quan la va deixar anar el menys dolent dels segrestadors, que és que va anar a una gasolinera...
Va demanar un refresc, no?
Va anar a la màquina de Coca-Cola, i òbviament no duia monedes, i el senyor de la gasolinera li va donar una moneda, bueno, absolutament sorprès de veure aquella dona mal girbada com estava en aquell moment, i es va prendre una Coca-Cola amb una gasolinera que era de Lliçà de Vall, si no m'equivoco.
Sí, correcte. En aquell moment es va dir, senyor Muñolot, que semblava una sense sostre, és cert, que l'aparença en aquell moment física de la Maria Àngels Feliu era directament d'una persona que viu al carrer.
Sí, sí. El que passa que l'empleat del gasolinera va veure que era una persona sense sostre, aparentment, però també va veure que portava un anell de brillants que no lligava massa amb el perfil que podem tenir, no? I llavors recordo que crec que va fer una trucada perquè li va demanar el DNI, i la Maria Àngels li va saber donar el DNI, i ell va trucar a la Guàrdia Civil i devien comprovar que efectivament el DNI corresponia a la Maria Àngels. I a partir d'aquí es va posar en marxa tot el dispositiu.
Senyor Muñoz, per acabar, deixem fer-li tres preguntes molt ràpides per situar i portar-ho cap al present. A dia d'avui, tots els culpables i tots els condemnats pel segrest de la Maria Àngels Feliu estan lliures?
Sí, sí, sí. Tots han complert amb la justícia, i això també s'ha dit. Tenen dret, i amb el temps que ha passat, a mi no em consta que cap hagi tornat a reincidir en conductes delictives. Jo crec que amb la reinserció. La Maria Àngels Feliu també, i per tant han complert amb deute amb la justícia, i estan tots en llibertat, sí.
Es va dictar un ordre d'allunyament. Segueix vigent aquesta ordre?
No, també l'ordre d'allunyament és una pena accessòria, per tant, té que tenir un termini, s'ha complert el termini, però també hem de dir que no ens consta, la senyora Feliu mai de la vida m'ha dit que hagi vist cap dels seus segrestadors que s'hagi apropat per veure-la, per parlar amb ella.
El judici, Carles Muñoz, ho va deixar tot clar? O hi ha algun detall o alguna peça que encara avui no acabi d'encaixar?
Bé, jo crec que el judici va ser complex, va ser molts dies, va ser un judici dins del que podíem fer, jo diria que just. En allà van sortir absoltes dues persones, a les que jo en nom de Maria Àngels Feliu no vaig acusar, que eren els dos primers que van ser detinguts, senyor Casals i senyor Bassas. Sí. El fiscal sí que els acusava, el tribunal els va absoldre. A partir d'aquí, bé, es va jutjar les persones que estaven a disposició del tribunal. Podia haver-hi hagut algú més que no va ser jutjat. Bé, un almenys sí, perquè havia mort pel camí. Aquesta persona ja no va ser jutjada. I mai sabrem si darrere de tot aquest grup n'hi havia algun altre que va quedar fora del braç de la llei, per dir-ho així. Certament, a la darrera entrevista que ha donat el senyor Sebastià Comas, sembla que parla de qui podria haver-hi algú que no hauria estat detingut. Bé, això en tot cas sí que seran especulacions. Es va jutjar aquí es va poder jutjar, es va condemnar en aquells que hi havia proves per fer-ho, i jo diria que en aquest cas, com en tant d'altres, la justícia pot arribar allà on pot arribar.
Molt ràpid, coses que s'han arribat a dir, perquè en 30 anys s'han arribat a dir moltes coses i durant 492 dies de captiveri també, senyor Muñoz, molt ràpid també. És cert que la família havia aquells diners del rescat per pagar, havia de tirar els diners des del pont de Besalú perquè els segrestadors els recollissin a baix?
Sí, sí, aquesta va ser una de les...
Però estava per al planíssim de periodistes, allò.
Sí, i bé, i sembla que va alertar la presència de gent, diguem-ne, no habitual, va alertar els segrestadors i va ser impossible també poder cobrar.
S'ha dit en alguna ocasió també que al principi els segrestadors també van seguir una altra dona de família adinerada també com la Maria Àngels Feliu, però que els va semblar que era més fàcil segrestar la Maria Àngels.
Sí, és cert, i també això va sortir en el judici. Que passa, com que Maria Àngels Feliu era una persona amb una rutina diària que era fàcil de, entre cometes, emportar-se-la, doncs finalment es van decidir per ella, però és cert que es va intentar amb una altra persona, com a mínim.
Ara que ens comentaves també, Muñoz, que la Maria Àngels Feliu està bé i que ha recuperat la seva vida, continua treballant a la farmàcia?
Sí, sí, pel que jo sé, està a la farmàcia. El que no ha pogut recuperar és allò que ella voldria recuperar, no? Que és l'anonimat, i la prova és que ara n'estem parlant, i segur que a ella no li agrada que ara n'estem parlant. Però bé, això també ho entén. Eh? La seva tragèdia va transcendir, té interès i és normal que la gent ho recordi.
Carles Munguilot, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del món RAC1 aquest matí i recordar aquest segrest que ara tot just se'n fan 30 anys i que, com dèiem, que continua aixecant passions i fascinant i interessant a l'opinió pública en general. Moltíssimes gràcies, senyor Munguilot.
Moltes gràcies a vosaltres.